Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia. Y en cada testamento también.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 49a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. El text d'avui cita quatre autors, que són els següents: Walter Benjamin, un famós filòsof jueu alemany del segle XX, que va reflexionar, entre altres, sobre el marxisme i sobre el misticisme jueu. Dieter Wellershoff, un escriptor alemany mort el juny d'aquest any, als 93 anys. El filòsof alemany Nietzsche, del segle XIX, i l'escriptor txec jueu, que escriu en llengua alemanya, Franz Kafka, també de finals del XIX i del segle XX. Segons la formulació poètica de Walter Benjamin, l'avorriment és l'ocell de somni que cova l'ou de l'experiència. Dit d'una altra manera, el tedi també pot ser el circuit d'espera de les nostres millors forces. L'avorriment no pas el patològic i depressiu, sinó l'estat d'ànim intermitent dels nostres temps de creixement, només tanca el món per tornar-lo a obrir de nou. Escriu Dieter Wellershoff, el text autobiogràfic L'avorriment i l'espera indeterminada. L'avorriment d'aquest tipus aboleix el pacte entre el jo i el món que han fundat el costum, la certesa, els significats fixos, i renova rere el seu banc de boira el caràcter secret de la vida. Imperceptiblement, com diu Wellershoff, recordant la seva joventut, la paràlisi anímica de l'avorriment es podia convertir en el contrari, en una espera indeterminada. Però potser no n'era pas la cara oposada, sinó més aviat l'acompliment d'un requisit creat en l'avorriment: l'afluència de la vida a les posicions abandonades. Això deu ser, dit en un llenguatge propi del segle passat, una cosa semblant a la bonança de l'ànima, de ressons marítims que, segons Nietzsche, precedeix el viatge més afortunat i els vents més alegres. Tota persona creativa ha de suportar aquesta bonança, expectar que n'arribin els efectes. I això és justament el que aconsegueixen ben pocs. O, per traduir-ho a termes contemporanis, el que ja no podem preveure en la nostra obligació de ser feliços tothora. Aquesta expectació, però, és el temps en què ens aturem per pescar amb l'ham de l'oblit. Perquè les bones idees aguaiten en la latència de la bonança de l'ànima. La distracció, doncs, sempre pertany a l'instant brillant. Les maniobres de distracció amb què, per exemple, calmem la por davant del full en blanc fent petits exercicis, serveixen per relaxar-nos i tensar-nos per igual. Es prepara alguna cosa. Els pensaments encara necessiten una estona per aplegar-se i marxar en l'ordre adequat. Franz Kafka en deia: els dubtes abans de néixer. Cap altre autor no deu haver tractat del parentiu entre l'escriptura i l'espera d'una manera més despietada que Kafka, que un no pot evitar d'imaginar-se prestant un servei diabòlic a les muses, a la cambra més amagada d'una masmorra pregona. En tot cas, així és com va descriure el seu lloc de treball ideal. Només un cop durant la nit hi havia d'anar algú per deixar-li una petita menja davant la porta, trucar fluixet i desaparèixer tot seguit. L'espera és, doncs, un tòpic irritant que recorre a les obres de Kafka, els herois endormiscats del qual no treuen l'aigua clara de si han d'esquivar els esculls del cansament navegant en somnis o bé desperts. De fet, per a Kafka, que obté la seva obra d'invertir el son i la vigília, sempre era de nit. Però contra tota versemblança, costa molt imaginar-se que mai no arribés a dormir a cor que vols. En tot cas, a ell no li en feia pas l'efecte. Les seves abraçades qüestionables amb els poders obscurs de la imaginació sempre es produïen, sigui com sigui, de nit, mentre cada dia, durant la feina ímproba al despatx, el malaurat treballador d'una companyia d'assegurances vivia moments en què dormia millor enraonant o dictant que no pas adormit. L'abstracció somnàmbula a què Kafka aspira per escriure s'assembla al deliri dels somnis, durant els quals apareixen els gravats de l'inconscient a la matriu de la nostra ànima. Mentre els somnis empaperen pel seu compte l'estoig del son amb imatges de pors i anhels, però, hi ha institutrius que custodien la trobada amb les muses. És cert que la poesia sempre es mou als límits d'un estat de trànsit que, quan s'assumia despert, dicta les seves imatges a l'escriptura. Però fins a la cessantia entre son i vigília, en què encara no regeix l'enteniment, però ja no ho fa tampoc l'anestèsia de la consciència, el somni revela el seu valor metafòric. L'escriptor és un expert en llindars, un intèrpret entre el món interior i l'exterior que vesteix frases sintetitzant pensament i memòria, mètode i meditació, gramàtica i al·legories. La poesia té, segons una observació enginyosa, un 10% d'inspiració i un 90% de transpiració. Tot amb tot, sense l'estrip del temps per on la musa apareix al llindar, tot esforç és debades. La musa, però, no es pot subjugar, i tanmateix cal preparar-li el terreny, que no és altra cosa que l'espera. L'avorriment d'aquest tipus aboleix el pacte entre la jo i el món que han fundat el costum, la certesa, els significats fixos, i renova rere el seu banc de boira el caràcter secret de la vida. L'he trobada una frase bellíssima, molt bonica, molt inspiradora per mi, d'aquest escriptor alemany que va morir el mes de juny, Dieter Wellershoff. Parla d'un avorriment que no és, diríem, negatiu. Un avorriment que seria una desgràcia perdre'l. Una, també en diem de vegades, capacitat de badar. Sovint es diu que avui en dia els nens, per exemple, no tenen. No els donem temps d'avorrir-se. I ens sembla, en la nostra cultura contemporània, que això és una cosa bona que fem per ells. Mantenir-los sempre ocupats. Que no diguin allò de m'avorro o m'avorreixo. Jo, clar, recordo la meva infantesa, aquesta realitat era força diferent. Jo ara tinc 52 anys, doncs quan era petita, primera, de televisió no en teníem. La majoria de cases, és cert, ja en tenien, als anys 60, però doncs a casa meva no en teníem i tampoc érem tanta excepció i tampoc hi havia extraescolars. De fet, per no haver-hi, els meus 10 primers anys, o fins que vaig tenir 10 anys, no tenia ni deures. L'escola no ens posava deures a casa, en els nens petits, diguéssim, fins als 10 anys. De manera que què vol dir això? Vol dir, doncs, que a quarts de 6 ja havíem arribat a casa sortint de l'escola i no teníem... Literalment, no teníem res a fer, més que jugar, clar. I llavors aquest espai, no extraordinari o excepcional, no de cap de setmana o de període de vacances, sinó aquest espai diari d'avorriment, que no ho era pas d'avorriment, però que sí que no era programat. No hi havia res obligatori a fer, més que jugar. Jo crec que això, avui en dia, els nens... ho tenen poc. No dic que no hi hagi famílies o casos, però crec que aquesta realitat dels extraescolars, que se'n diu, activitats que també són, diguéssim, bones pels nens, com és l'esport, o la música, o fer un idioma, però que fins i tot l'esport, que pots dir que és el que més s'assembla a jugar, no té aquest caràcter d'absència de programa, que és el que ara... estic destacant, perquè només l'absència de programa i l'absència de la supervisió d'un adult és el que permet que emergeixi aquest tedi, aquesta sensació de dir, ara què puc fer? O no sé què fer, no tinc ganes de fer res. I és aquest tedi que ara he glosat en el cas dels nens, el que també en el cas de les persones adultes és una fase necessària per poder... ens diu Wellershoff, renovar el caràcter secret de la vida. Aquesta consciència i aquesta experiència que hi ha alguna cosa que va més enllà d'allò que controlem, que no tot és una agenda, que viure no és passar d'activitat programada a activitat programada i acabar el dia doncs, amb una llista que no ha pogut ser completada i que s'arrossega cap a l'endemà. Que el més important de la vida té a veure amb aquesta paraula secret. Per això ens diu també aquest autor, Dieter Bellershoff, que diu que això ho fa l'avorriment d'aquest tipus, diríem, positiu o creatiu, renova la vida rere el seu banc de boira. No és una cosa clara, no és una metodologia constatable. És sempre, hi ha un espai on hi ha un núvol, per això la boira. Un núvol que els místics medievals en deien el núvol del no saber. Hi ha un moment de desconcert, un quelcom que no s'havia previst, un quelcom que de fet no és agradable, aquesta sensació d'estar despistat o d'estar perdut, de no saber què fer. Per això diu aquest mateix autor en aquesta frase que aquest avorriment aboleix el pacte entre el jo i el món. És com que de sobte qüestiona aquestes seguretats, aquestes certeses, aquesta conèixer o pensar-se que es coneix bé quin és el propi lloc en el món i quines són les coordinades del propi viure. Tot això que ens diu també aquesta frase està fundat en el costum. Les coses que repeteixen cada dia doncs, no són qüestionables, no ens semblen qüestionables. La certesa que està associada en aquesta repetició quotidiana als significats fixos. Doncs bé, el tedi és com que esquerda tot això. I per això, rere el seu banc de boira, és capaç de fer-nos aquest regal, capaç de renovar el caràcter secret de la vida. Tota persona creativa ha de suportar aquesta bonança, expectar que n'arribin els efectes. I això és justament el que aconsegueixen ben pocs. Aquí les paraules són de Nietzsche, aquest filòsof que també tenia una dèria, podem dir, una preocupació perquè el viure ho fos de veritat. Perquè esberléssim, trenquéssim, obríssim tot el que poden ser els límits habituals on ens movem sense una plena consciència. Tota persona creativa ha de suportar aquesta bonança que és un símil marítim, com quan un vaixell que vol navegar a tota vela, doncs què li passa? Si no hi ha motor, ha d'esperar i ha d'esperar que vingui el vent. Ja pot tenir les veles a punt, de fet les ha de tenir, perquè si les té mal girbades o si les té foradades, ja pot venir el vent que a tota vela no navegarà segur. Però malgrat la seva preparació sigui extrema i perfecta i sense cap fissura, amb això no n'hi ha prou. Falta una cosa que de vegades ve i de vegades no ve. Una cosa que de vegades ve immediatament i de vegades tarda, potser fins i tot mesos, que de vegades ve impetuosament, amb molta força, aquest vent que esperen els mariners quan naveguen a vela, i de vegades ve, sí, però doncs, de forma molt suau, apenes, diríem, suficient per fer avançar molt lentament la nau. Aquest és el símil mariner que tota persona creativa ha experimentat. I que li dona a la persona creativa el que en podríem anomenar una saviesa de vida. Que potser aquell que habitualment activitats més rutinàries, que no té aquest full en blanc al davant, que crea, vaja, aquest estat de barreja d'angoixa i d'il·lusió, sinó que passa d'una activitat rutinària a una altra, doncs potser aquesta saviesa de vida, de conèixer que el propi lloc en el món està molt lluny de ser tan assegurat com a voltes podríem pensar que és, doncs això potser no s'experimenta. I per això és tan important, com deia abans, que des de la infantesa aquesta sigui part de l'experiència i potser la part educativament, formativament, humanament, més important encara que les lliçons que s'aprenen al banc o al seient, al pupitre, a la taula de l'escola. Franz Kafka en deia els dubtes abans de néixer. Bé, doncs, Dieter Bellershoff, Friedrich Nietzsche, ara Franz Kafka. Aquest és un text d'avui que encara no sabem quin és l'autor o autora, però de moment ja en tenim tres de citats, per tant, un text cosit de cites que, de fet, és una característica pròpia de tot aquest llibre que estic comentant avui, o del text, diríem, del llibre del qual prové el text que estic comentant avui. Un enllaçat de cites fetes, diríem, amb els comentaris de l'autor o l'autora d'avui entremig, que va creant un panorama que ens ajuda a reflexionar sobre aquesta noció de l'espera. Aquí, doncs, Kafka ens diu o parla dels dubtes abans de néixer, i és així com també amb una expressió poètica, els dubtes abans de néixer, diríem, no són abans de néixer els dubtes, sinó que és els dubtes que la cosa té abans de néixer. Perquè el qui té els dubtes ja ha nascut, diríem, si no, no podria dubtar. Però és abans de, potser, podríem dir renéixer. Qui és que neix? La cosa o la persona que té els dubtes? No diu renéixer, Kafka, diu néixer, perquè d'alguna manera aquesta renovació del pacte entre el jo i el món de què parlava Bellershoff no és això, veritablement el néixer, i no cal que, com les flors de la cançó de Lluís Llach, cal que naixem a cada instant. I si no ho fem, es pot dir veritablement que vivim? La musa, però, no es pot subjugar. I tanmateix cal preparar-li el terreny, que no és altra cosa que l'espera. Aquest és el problema. La musa, aquesta experiència de ser inspirat o inspirada, que tanta joia al cor aporta, no es pot subjugar. I una cosa va lligada a l'altra, és clar. Aquesta sensació de felicitat o de joia va unida al fet, precisament, d'estar experimentant una cosa que, de la qual hom no en té l'interruptor. És com quan hom rep una visita d'algú que no espera i que li alegra el cor, o rep una mostra d'afecte d'una altra persona. A l'altra persona no la podem controlar. I per això, precisament per això, aquest gest és capaç d'activar-nos, de fer-nos viure, de posar-nos en contacte amb aquesta part secreta o preciosa o íntima o viva de la vida, que és per allò, crec, pel que estem aquí, en el món. I tanmateix, diu, ara en aquest cas sí que és doncs, frase de l'autor o l'autora directament, no citant amb un altre autor. Tanmateix, en aquesta musa, que no es pot subjugar, cal preparar-li el terreny. Però preparar-li el terreny no vol dir llegir molt o, diríem, fer exercicis d'un cert tipus o tenir un mètode, un truc, un conèixer una forma de fer-ho. No. Preparar el terreny de la musa, preparar el terreny de la inspiració, és saber esperar. Aprendre a esperar. Aprendre a avorrir-se. Aprendre a prestar atenció quan aparentment no hi ha res al qual aquesta atenció es pugui dirigir. L'autora del text d'avui és una escriptora alemanya que es diu Andrea Köhler. I el títol de l'obra que he comentat, o de la qual prové el text que he comentat, és El temps regalat, un assaig sobre l'espera. Esperem una trucada, la fressa de la clau al pany, el proper acte i la rialla després de la broma. Esperem que cessi un dolor i que la son enrandeixi o que el vent amaini. Ociositat, marrades o avorriment. En el plec de condicions de les hores mal planejades, l'espera és una pàgina en blanc que hem d'omplir i que en el millor dels casos ens recompensarà amb llibertat. Andrea Köhler, de la qual és, evidentment, aquesta frase que acabo de llegir. Com deia, és nascuda a Alemanya, però actualment viu a Nova York. A l'any 2003 va obtenir el Premi de la Crítica del Llibre de Berlín i és la corresponsal cultural als Estats Units del diari suís Neue Zürcher Zeitung. També és autora i editora de diversos llibres, sempre amb aquest vessant filosòfic, ja que va estudiar o barreja de literari i filosòfic, que són els estudis que ella doncs, va fer. Això és tot per avui. El fragment d'avui l'hem escoltat en la traducció de Joan Ferrerons i Llagostera. Us hem acompanyat Antoni Huguet a les vies de so i la Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.
Ràdio Estel. Els dijous a les 11 de la nit, El Campanar, el magazín d'actualitat cristiana de l'Arquebisbat de Tarragona, amb informació sobre totes les seves activitats, amb entrevistes, testimonis i la glossa dominical de l'arquebisbe. El Campanar, els dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Aquest dissabte, a partir de 6:45 de la tarda, Ràdio Estel t'oferirà en directe la Chris Experience 2, l'Eucaristia del Canòlic Music Festival, el festival de música cristiana de les nostres terres. Aquest any, amb l'ambientació musical de David Prades Project, que dotarà l'Eucaristia de les peces musicals més icòniques de la música cristiana actual. Serà aquest dissabte a 6:45 de la tarda, en directe a Ràdio Estel. Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel.